Maria Lara. Alberto Núñez Feijóo se sotmet a partir d'avui a un debat d'investidura al Congrés abocat al fracàs si no hi ha cap sorpresa. El líder del PP no té els suports necessaris per accedir a la presidència del govern i amb 172 vots favorables es quedaria a 4 de la majoria absoluta. La votació serà previsiblement demà i si Feijóo no surt escollit, el rei haurà de proposar nou candidat, és a dir, Pedro Sánchez. I seguim també en clau política perquè el president aragonès assegura que aviat rebrà Puigdemont a Palau perquè dona per feta la llei d'amnistia i exigeix a Pedro Sánchez el compromís ferm pel referèndum. El president ja ha acabat el seu discurs en el debat de política general que es celebrava avui al Parlament. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia. El president aragonès s'ha mostrat tan convençut que s'aprovarà una llei d'amnistia que ha assegurat que rebrà l'expresident Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat ben aviat.
L'amnistia és inevitable i passarà. Estic convençut que serà una realitat. I espero que en els propers mesos podré rebre al Palau de la Generalitat el president Puigdemont, a la Marta Rovira i a la resta d'exiliats i exiliades, com ho vaig fer amb els presos i preses polítiques.
Aragonès diu que un cop tancada la carpeta de la repressió caldrà mirar el futur i arrencar el compromís del president del govern espanyol d'acordar les condicions per celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya. Això ha de passar en aquests propers 4 anys. Un referèndum que Aragonès ha dit que està disposat a guanyar, però també a perdre, perquè no renunciarà a exercir els drets col·lectius.
I avui comença la vacunació doble contra la grip i la Covid a les residències, a les presons i a tots els centres per a persones amb discapacitat o especialitzats en infància i també joventut. Per primer cop, la campanya de la grip s'adreça també a totes les persones fumadores. La segona fase començarà el 16 d'octubre amb els majors de 60 anys. I fa només una estona hem conegut que 4 persones han estat detingudes pels fets relacionats amb la marihuana a Vigues i Riells del Fall del Vallès Oriental. En 2 operacions, en una d'elles, la policia ha desmantellat una plantació amb més de 800 plantes de marihuana. Una codinenca, Roger Rams.
La policia local de Vigues i Riells del Fai i els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 4 persones vinculades al tràfic de marihuana en 2 operacions diferents a Vigues i Riells. D'una banda, els agents van fer una entrada a un domicili el passat 18 de setembre, on hi van trobar 815 plantes i tota mena d'aparells pel seu cultiu. La col·laboració entre els cossos policials ha permès detenir a 2 persones vinculades amb aquest cas. D'altra banda, 2 persones més han estat detingudes després que divendres la policia interceptés durant un control de carretera gairebé 1 quilo de marihuana a punt de ser comercialitzat amb més de feixos de bitllets en efectiu. El cap de la policia local, Pedro Parra, explica que la complexitat del municipi, un dels més disseminats del país, dificulta arribar a tots els casos.
És un poble de 28 quilòmetres quadrats, 26 urbanitzacions, té moltes cases. Sempre estem alerta, eh? Intentem fer un seguiment, intentem formar la investigació de Mossos, intentem fer coses. Els mèrits que tenim són els que tenim, tant Mossos com policials locals, i fem el que l'ocuparem. Arriba un moment que això sobrepassa la feina que hi ha.
Les 4 persones estan acusades d'un delicte contra la salut pública i 2 d'ells, a més, de frau de fluids elèctrics.
I en esports, el Barça visita avui el camp del Mallorca. Els homes de Xavi Hernández, que comparteixen el lideratge amb el Girona, dominaran líders i puntuen contra el conjunt balear, que es troba a la part baixa amb només 1 victòria. A la convocatòria blaugrana es baixa per lesió Frenkie de Jong. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts 26 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimarts 26 de setembre, avui arrenca la serena jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina de Futbol amb el partit que juga el Barça a Son Moix, en aquest cas a 2:15 de la nit. Abans es jugarà un Sevilla-Almeria. El Barça, que és co-líder amb el Girona, déu-n'hi-do, feu captura de pantalla als que us interessi el millor pels equips catalans en aquesta Primera Divisió Masculina, els blaugranes, que tindran la baixa destacada, a banda de Pedri, de Frenkie de Jong, que estarà un mes i mig fora de combat després de lesionar-se, com dèiem, el dissabte passat al camp a Montjuïc contra el Celta. Avui farem la prèvia d'aquest Mallorca-Barça, demà juga el Girona al camp de Villarreal i també parlarem de futbol sala, perquè avui juga el Barça també un partidàs contra el Palma, també a Mallorca en aquest cas, contra el vigent campió de la Champions, aquest Palma de futbol sala, i en un partit amassat de la Lliga, i també avui es juga la segona ronda de la Copa del Rei de futbol sala amb tres equips catalans, dos dels quals s'enfronten entre ells, el Cerdanyola i el Manresa. En parlarem amb els entrenadors de Cerdanyola i Manresa. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, avui comença la setena jornada de la primera divisió masculina amb la visita del líder, el Barça, a Mallorca.
Els blaugranes volen seguir amb la bona dinàmica de resultats que els ha portat a col·liderar amb el Girona la classificació a la primera masculina amb el duel, avui a 9:45 de la nit, contra el Mallorca de Javier Aguirre a Somoix. Xavi Hernández té les baixes per lesió de Pedri i de Frenkie de Jong, que estarà fora aproximadament un mes i mig.
Avui a 9:45 aquest Mallorca-Barça. Abans de les 7 obrirà la jornada el Sevilla-Almeria. El Sevilla és el proper rival del Barça, recordem. Divendres que ve a les 9, just abans que tornin la Champions, ja la setmana que ve, amb el Barça viatjant a Porto. I el Girona, que juga demà.
El conjunt de Mitchell, co-líder i encara imbatut després de 6 jornades, visita el complicat camp del Villarreal, demà a les 7 de la tarda.
Tornant al Barça, però en categoria femenina, Márquez Zubizarreta deixa de ser el director esportiu.
El club ha arribat a un acord amb el fins ara director esportiu del Barça femení per la seva desvinculació. Zubizarreta, que acabava contracte a finals d'aquesta temporada, va arribar al Barça el 2015 i n'hi ha estat el director esportiu des del 2017. En aquestes 6 temporades, l'equip ha aconseguit 16 títols, entre els que destaquen 2 Champions, 4 Lligues, 4 Copes de la Reina i 3 Supercopes. En les properes hores, el club informarà de com queda l'estructura esportiva de l'equip.
Però en com pot afectar la marxa de Márquez Zubizarreta? Recordem que la majoria de jugadores del Barça femení tenen contractes curts i la persona que el substitueixi tindrà feina per renovar futbolistes capdals que acaben contracte com Alexia, Mapi, Patri i Mariona, entre d'altres. De tot això, avui juga la selecció espanyola.
Amb una mica menys atenció que la setmana passada, aquesta nit, a les 9, torna a jugar la selecció espanyola amb 6 jugadores del Barça, en aquest cas contra Suïssa i el nou Arcángel de Córdoba. El partit corresponent a la segona jornada de la Nations League, competició que dona accés als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve.
I un dels últims canvis a la federació és l'acomiadament de Lídia Valentín.
L'esportista gallega medallista olímpica en halterofília i figura molt propera a l'expresident Luis Rubiales també deixa de pertànyer a l'organisme futbolístic. Valentín formava part de l'Observatori de la Igualtat i la Integritat, al qual també pertanyia Miguel García Cava, acomiadat també fa poc, i percebia un sou de 27.000 euros anuals. Segons empleats federatius, això sí, Lídia Valentín no hauria assistit a cap reunió en els 3 anys que fa que ocupava el càrrec.
I precisament sobre el cas Rubiales, hauran de declarar 3 jugadores de la selecció, les 2 actuals capitanes, les blaugranes Alexia Putellas i Irene Paredes, i també la portera del Madrid, Missa. Més futbol, tornant a la categoria masculina, primera derrota de la temporada per a l'Espanyola, i a Tenerife.
El conjunt perico va perdre per la mínima 1-0 amb un gol del barceloní Enric Gallego, per una pifia del porter Fernando Pacheco. La derrota deixa l'Espanyol quart a la classificació de la segona masculina, a només 2 punts al líder, el Saragossa, que també va perdre ahir contra el Racing de Ferrol.
I un últim punt de futbol, Bruno Saltor deixa el Chelsea.
L'exjugador català, que era assistent de Pochettino a la banqueta del club londinenc, tanca la seva etapa al Chelsea després d'un molt mal inici de Lliga a la Premier, amb 5 punts en 6 jornades. Bruno Saltor va arribar al club de la mà de l'exentrenador Graham Potter i fins i tot va arribar a dirigir un partit com a primer entrenador abans de l'arribada de Lampard.
En waterpolo aquest matí ha tingut lloc el sorteig de la primera fase de la Champions femenina amb 5 equips catalans entre els 16 millors d'Europa.
El vigent campió, el Club Natació Sabadell, començarà la defensa del títol al grup B amb el Malchow francès, la Limoges grec i el Dunajvaros hongarès com a rivals. El Sant Andreu i el Terrassa coincidiran al grup A, entre els quals també hi ha l'Horizonte del Catania italià, el cap de sèrie, i la Roma, un altre equip italià. El Mediterrani ha quedat al grup D amb l'Olympiakos grec, l'USB Budapest hongarès i també l'equip grec Builak Meni. I el Centre de Natació Mataró, subcampió la temporada passada, competirà al grup C amb 2 equips hongaresos, el Tigre Eger i el Ferenc Varos, i l'equip grec Letting Nikos. El primer de cada grup es classificarà per la final a 4.
Això pel que fa a la Champions femenina, la masculina arrenca avui mateix amb l'estrena del Sabadell.
El Club Natació Sabadell comença a casa a Can Jong amb l'objectiu d'entrar a la Final 8. Els ballesans reben a 8:45 del vespre al Brescia Italia. Demà serà el torn de l'Atlètic Barceloneta, que rebrà la piscina de Sant Sebastià a l'Espandau de Berlín a 8:00 PM.
I per cert, l'Eurocup masculina, ja ho direm, de waterpolo, el CNB, el Club Natació Barcelona, també ha conegut avui els seus rivals per a la fase de grups.
Els anavistes competiran al grup A amb el Palerm italià, el Solari croat i el Turcoing francès. Els dos primers de cada grup es classificaran per als 8ens de final.
En futbol sala, avui es disputa un partit des de la primera divisió masculina entre el campió de la Champions, el Palma, i el campió de Lliga, Copa del Rei i Supercopa, l'any passat, el Barça.
En un duel avançat de la 8ena jornada. De moment, després de 3 partits disputats per part dels dos equips a la Lliga regular, els Balears són líders amb 9-9, mentre que els blaugranes són quarts amb 7 punts. Després de cedir un empat en la primera jornada contra el Xota. A 7:00 PM començarà aquest Palma a Barça.
I també avui 3 equips catalans disputen la segona ronda de la Copa del Rei.
Una eliminatòria a partit únic. D'una banda, el Club Natació Sabadell visita la pista del Pilar de València, mentre que el Cerdanyola i el Covisa Manresa, tots dos també de la segona divisió B, s'enfronten entre ells.
Avui en parlarem amb els entrenadors dels dos equips, Santi Lara del Cerdanyola i Paco Cachinero del Manresa. I un últim apunt, en handbol, el Granollers perdrà Yusuf Farouk com a mínim 2 mesos.
El jove lateral del conjunt vallesaurà passa per quiròfan per operar-se de la lesió al lligament del dit polze de la mà esquerra.
Dimarts 26 de setembre, 12 minuts passen de la 1 del migdia, comencem parlant de futbol. Avui ja arrenca la 7ª jornada de la primera divisió masculina i el Barça, actual líder, empatat a punts amb el Girona, vol seguir amb la bona dinàmica a Son Moix, un camp on li ha costat guanyar en els últims anys contra un rival rocós, com tots els equips entrenats per Javier Aguirre, i necessitat de punts. El tècnic Xavi Hernández explicava així els perills de l'equip balear.
Sabem que el Mallorca és un equip difícil perquè té molts arguments, primer defensius. Aguirre és un entrenador que treballa molt bé a l'aspecte defensiu, és un equip solidari, generós en el treball, normalment utilitzen línia de 5, independentment del sistema, és un equip molt fort físicament, que juguen directe i que tenen futbolistes tipus Muriqui, Amat, o si juga Abdon Prats, que són bones referències, van bé a l'espai, tenen carrilers alts que centren molt bé, que arriben a, des de segona línia, bé, i futbolistes de molt nivell, no? Tipus Darder, per tant, partit difícil, camp sempre complicat, les dues últimes temporades hem guanyat per la mínima i ells venen també escarmentats, no? De l'últim partit a Girona.
Un Xavi que té dues baixes sensibles al mig del camp, a més de la de Pedri i la de Frenkie de Jong, que es preveu que estigui un mes i mig fora dels terrenys de joc després de la lesió que es va fer dissabte passat contra el Celta. I ara venen una sèrie de partits cada 3 dies i en un bon moment anímic per als blaugranes. Xavi assegurava que el liderat actual és anecdòtic i que com a marca el tòpic s'ha d'anar partit a partit.
Primer Mallorca, després ja pensarem en el Sevilla, no? Així ens ha anat bé, i bé, la sensació de que estem líders a la classificació és que estem fent bé les coses, estem competint bé, estem en general jugant bé futbol. L'altre dia no vam fer un bon partit, hem analitzat el perquè, hem de corregir moltes coses per guanyar demà i els propers partits, però bé, amb la sensació de que estem fent bé les coses, de que anem per bon camí, de que estem sent competitius i anem líders, que en aquest punt de la temporada potser queda anecdòtic, però també ens agrada a la vegada.
Aquesta nit a 9:45 aquest Mallorca-Barça. Abans de la 7 jugarà un Sevilla-Almeria. El Sevilla, per cert, és el proper rival del Barça. Divendres que ve, sí, a 9:00 a Montjuïc, just abans que els blaugranes tinguin la visita més complicada a priori del seu grup de la Champions, la setmana que ve al camp del Porto. Pel que fa al Girona, el co-líder de la primera juga demà a 7:00 PM al camp del Villarreal. El tècnic Mitchell va comparèixer ahir en roda de premsa i va mirar de rebaixar una mica l'eufòria per aquest liderat.
El liderat és una anècdota en la jornada 6. Per mi no té cap sentit donar-li massa importància perquè recién comença la temporada, però és veritat que l'equip està bé, que el dia a dia és per mi una sensació molt bona i el rendiment de l'equip està ahí, és perfecte per a l'afició, per a nosaltres com cos tècnic, per al club, i hem de continuar a la mateixa manera de fer les coses per el partit de dimecres si volem aconseguir un resultat positiu.
Un Mitchell que assegurava que l'objectiu no canvia, malgrat aquest inici històric, que continua sent la permanència.
Estic molt content per ells i nosaltres ja he dit que juguem per la nostra afició, que estem orgullosos de nosaltres, sempre ho he dit. però és veritat que l'objectiu del Girona no és estar en Europa l'any que ve. Però és la veritat, no hi ha altre objectiu que no sigui continuar en primera divisió. I després, ojalà quan arribem a les últimes 5 jornades, l'equip esté per a altres coses, però ara no, en la jornada 6 no.
Demà a les 7 de la tarda, aquest Villarreal-Girona. Demà en farem la prèvia més extensa. I a la segona masculina, i l'Espanyol va consumar la primera derrota de la temporada, la setena jornada, i al camp del Tenerife. El conjunt perico va perdre per la mínima, 1-0, amb un gol del barceloní Enric Gallego, precedit d'una pífia del porter Fernando Pacheco. Al tècnic Luis García li restava importància aquest error.
Nos vamos perdiendo 1-0 después de hacer un grandísimo, grandísimo primer tiempo con multitud y situaciones de finalización de todo tipo. Pero no me quedo con la situación de Pache, porque yo me acuerdo de cuando paró dos penaltis el día de Albacete, de cuando ha hecho muy buenas actuaciones. Nosotros jugamos a eso, hay errores en todas partes, ya sabéis que no penalizo para nada el error. Se nos puso el partido en contra, pero el equipo nunca perdió la cara al partido, hizo muchas cosas bien para poder como mínimo llevarse el empate. Segundo tiempo es cierto que se igualó todo un poco, pero creo que primer tiempo fuimos muy, muy superiores.
Amb la derrota, l'Espanyol baixa fins a la quarta posició, però la derrota també del líder, el Saragossa, contra el Racing de Ferrol, fa que entre els 5 primers classificats a segona només hi hagi 2 punts de diferència. Per tant, l'Espanyol està a 2 punts del primer classificat. I encara en futbol, en categoria femenina, amb una mica menys d'atenció que la setmana passada, aquesta nit a les 9 torna a jugar la selecció espanyola, amb 6 jugadores del Barça, en aquest cas contra Suïssa, el nou Arcángel de Córdoba. La setmana passada escoltàvem a dues de les capitanes, les jugadores del Barça, Alexia Putellas i Irene Paredes, que per cert hauran de declarar al jutjat en el cas Rubiales. Ahir a la prèvia vam escoltar dues baranes també escollides per les seves companyes com a capitanes d'aquesta concentració de la selecció espanyola tan estranya, Mariona Caldentei i Aitana Bonmatí. Escoltem a la migcampista de Sant Pere de Ribes, principal favorita per ser la propera pilota d'or.
Els primers dies van ser molt complicats, no vam poder dormir lo suficient, descansar amb molt d'estrès, ansietat, i bé, no sé ni com vam afrontar també el partit de Suècia. La veritat, vam fer un partidàs i a vegades ens preguntem com és que vam jugar tan bé, no? Tot i el que portàvem a sobre. Sí que és veritat que a mesura que han anat passant els dies la cosa està més tranquil·la i ja estem 100% focalitzades en futbol, tot i que òbviament no deixem estar les batalles que tenim al davant, no?
De moment, i centrant-se en el futbol, aquesta nit a les 9 a Còrdoba, Espanya-Suïssa, en la segona jornada de la Nations League. El cap de setmana que ve tornarà ja la Lliga F i els dos catalans, Levante les Planes i Barça, juguen diumenge 1 d'octubre. En futbol sala, avui es disputen partides a la primera divisió masculina entre el campió de la Champions, el Palma, i el campió de la Lliga, la Copa del Rei i la Supercopa. L'any passat, el Barça, duel avançat de la 8ª jornada de la primera divisió masculina. De moment, després de 3 partits disputats per part dels dos equips, a la Lliga regular, els balears són líders amb 9 de 9, mentre que els blaugranes són quarts amb 7 punts, després de cedir un empat, recordem, a la primera jornada contra el Xota. El tècnic blaugrana, Jesús Velasco, deia que la classificació era anecdòtica, però que el partit d'avui els serviria per marcar en quin punt estan.
És una de les canxes més complicades. El año pasado en Liga Regular no conseguimos ganarles, con lo cual, pues bueno, ahí tenemos un desafío. Ellos van por delante con 2 puntos sobre nosotros, pero ahora todo eso es un poco secundario, lo de la Liga Regular. Creo que es más importante el momento en el que estamos nosotros y el momento en el que estamos ellos, ¿no? No dejamos de estar en inicio de temporada. Creo que nosotros no estamos en un momento muy alto de juego, creo que estamos subiendo y va a ser un partido muy importante, pues, para ver el nivel real que tenemos, sobre todo fuera de casa.
A les 7 de la tarda juga aquest duel entre Palma i Barça. Dissabte que ve els blaugranes visiten la pista del Noia Gaia, que en partit corresponent a la 4ª jornada. I encara en futbol sala, avui 3 equips catalans disputen la segona ronda de la Copa del Rei, eliminatòria de 16ens de final, a partit únic. D'una banda, el Club Natació Sabadell visita la pista del Pilar de València, mentre que el Cerdanyola i el Manresa, tots dos equips també de la segona divisió B, s'enfronten entre ells. Per part no tenim el telèfon, l'entrenador del conjunt Vallèsà, Santi Lara. Santi, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Comencem pel partit d'avui, aquesta eliminatòria de segona ronda de la Copa del Rei. Com afronta l'equip aquesta eliminatòria contra un dels equips més potents també del grup 3 d'aquesta segona B, el Manresa?
Pues ho afrontem molt bé, amb molta il·lusió, moltes ganes de que arribi aquesta nit i que comenci a rodar la pilota a Guiera, perquè, bueno, és un premi per l'excel·lent temporada que vam fer a la 22-23, i jugar aquesta segona ronda a Guiera i amb un rival de renom com és el Manresa, pues ho agafem amb moltíssimes ganes.
Parlaves ara de jugar a casa, suposo que és una de les claus del partit, no, i a més, no sé si també l'afronteu diferent pel fet d'això, que sigui de partit únic.
Sí, la veritat és que sigui a partit únic és bo per nosaltres, perquè la veritat és que el nostre rendiment fora de casa, i més al Pujolet, al camp del Manresa, no ha sigut molt bo aquests dos últims anys, que estic jo a la banqueta. Llavors, que sigui a casa, on mai hem perdut amb el Manresa, i amb la nostra gent, i com juguem a casa, doncs és molt positiu.
Quin tipus de partit esperes? Són dos equips molt golejadors. De fet, vosaltres veniu de dues golejades a la Lliga. Això, esperes un partit amb molts gols, també el fet de que sigui principi de temporada?
Sí, bueno, el partit que ens imaginem és un partit molt igualat, amb molts canvis de dinàmica durant el partit. És pensar que portem dues setmanes de competició únicament, llavors estem molt a prop de la pretemporada, i ara segurament molts errors, hi haurà molts canvis de direcció dintre del partit, i tot això farà que sigui un partit amb gols, segurament, i també molt igualat.
Parlaves abans de premi per la temporada passada, jugar aquesta Copa, a més de passar la primera ronda ja. No sé si... què en penses de com gestionar la càrrega extra que suposa també jugar entre setmana, el fet d'això, que sigui potser una mica de nosa també per no centrar-se 100% en la Lliga.
Per nosaltres no és jugar a la Copa del Rei, tot el contrari. És a dir, per nosaltres poder jugar aquesta competició, hem de destacar que és la primera vegada en la història que el Cerdanyola juga aquesta competició, és un premi per la bona feina feta en la 22-23. Llavors, estem molt il·lusionats amb la competició, la prenem amb la màxima serietat i amb la màxima motivació possible. El que fem és, per tema de càrrega i tal, pues, aquesta setmana ha tocat jugar dimarts, pues, vam entrenar ahir, avui juguem, descansem dimecres, tornem dijous i dissabte a competir a la Lliga. Però ara mateix en el nostre cap no ens afecta res del tema de càrrega física ni res, i en el nostre cap tan sols està el partit aquesta nit.
Acabo preguntant per objectius. A la Lliga, com dèiem, heu començat molt bé, dos partits, dues golejades. Quin és l'objectiu d'aquesta temporada, també tenint en compte d'on veniu, de la temporada històrica passada?
Sí, a veure, nosaltres, bueno, aquesta és la meva tercera temporada a la banqueta de Cerdanyola. Cada any hem anat millorant els resultats dels anys anteriors de la secció de futbol sala, i aquest any, pues, el que aspirem és a millorar encara més, no? És a dir, tenim que intentar fer una millor classificació a la Lliga, intentar competir molt més al play-off, intentar arribar a la tercera Final Four de la Copa Catalunya, i fer un molt bon paper aquí a la Copa del Rei, no? Per tot això, està clar que és una exigència màxima, però també una motivació, no? Jo crec que estem preparats, que ens ho podem exigir, i que amb la mentalitat d'anar partit a partit, l'objectiu és millorar l'anterior.
Doncs de moment, partit a partit, aquesta nit a 9:45 el primer, segona ronda d'aquesta Copa del Rei de Futbol Sala, 32ens de final, eliminatòria, com dèiem, a partit únic catalana entre el Cerdanyola i el Manresa. N'hem parlat amb el tècnic del conjunt verd, Santi Lara. Santi, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort.
Gràcies a vosaltres i ens veiem aquesta nit. Una abraçada.
En waterpolo aquest matí ha tingut lloc el sorteig de la primera fase de la Champions femenina amb 5 equips catalans entre els 16 millors d'Europa. El primer de cada grup es classificarà per a la final a 4. El vigent campió, el Sabadell, començarà la defensa del títol al grup B, amb el Mulhouse francès, la Limoges grec i el Dunois Boros hongarès com a rivals. El Sant Andreu i el Terrassa coincidiran al grup A, en el qual també hi ha l'Horizonte de Catania italià, el Capdeseri, i també un altre italià, la Roma. El Mediterrani cat al grup D, amb l'Olympiacos grec, l'UPSE Budapest hongarès i el Buliak Meni, també grec. I el Centre de Natació Mataró, subcampió la temporada passada, competirà al grup C amb dos equips hongaresos, el Tigre Eger i el Ferencváros, i l'Ethnikos grec. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
Bon dia. Un dels grans del continent que des del 2016 ha jugat totes les fases finals de la competició. El curs passat ja es van veure les cares a la final.
No estem escoltant la crònica que volíem de Mataró al Josep Maria Espà. Ara sí la tenim, Josep Maria Espà.
L'Assolim Centre Natació Mataró ja coneix els seus rivals per la fase de grups de la Champions League femenina. Les mataronines han quedat enquadrades en un grup a priori assequible, davant l'Eger hongarès, el Mediterrani barceloní i el Ferencváros d'Hongria buscaran la primera plaça, la única que dona dret a disputar aquesta temporada la final a 4 de la màxima competició oficial. Les mataronines han aconseguit evitar el potencial de Sabadell i Olympiacos en una fase de grups que jugarà en partits d'anada i tornada i tots contra tots. Els equips classificats en primer lloc a la fase de grups es disputaran el títol de campió d'Europa en una fase final que tindrà lloc entre el 21 i el 24 d'abril. Recordem que el centre ve de classificar-se primer en una fase classificatòria disputada aquest darrer cap de setmana a Mataró, amb un ple de victòries en els 4 partits que ha disputat.
Gràcies, Josep Maria. I ara, això sí, pel que fa a la Champions femenina, a la masculina, que arrenca avui mateix. El grup A, el Sabadell, comença a casa. Can Llong, amb l'objectiu d'entrar a la Final Eight, els ballesans reben a 8:15 del vespre al Brescia italià. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
Bon dia. Un dels grans del continent que, des del 2016, ha jugat totes les fases finals de la competició. El curs passat ja es van veure les cares a la Finet Work Aquatics amb victòria visitant per 10-14. El Brescia ha patit aquest estiu alguna baixa important, però res comparable amb els 7 canvis que ha fet l'Astralpool. Una d'aquestes cares noves, el veterà Blai Mallarac, assegura que han fet progressos, tot i portar poques setmanes entrenant junts.
El calendari és molt ajustat, tenim els partits que tenim, aquesta Champions comença molt aviat, també la temporada passada vam acabar bastant tard, hem tingut molt poc temps de descans, portem només 3 setmanes entrenant, el que bé que has dit, els 4 o 5 partits que hem jugat els hem aprofitat, hem anat fent petits salts endavant, i això és el que més il·lusiona, veure que cada dia doncs, els aprenentatges, els sistemes surten millor i si anem creixent amb aquest exponencial al final realment podem aconseguir l'objectiu.
A 8:15 comença aquest Astralpool Brescia. Recordem que ara només hi ha 4 equips per grup i els 2 primers passaran a la següent fase.
Gràcies, Pau. Demà serà el torn de l'Atlètic Barceloneta, que rebrà a la piscina de Sant Sebastià a l'Spandau de Berlín, a la seva estrena a les 8 del vespre. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem en aviat, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
La consagració de la primavera de Stravinsky va revolucionar el panorama musical del segle XX. El 6 i 8 d'octubre sonarà l'auditori amb l'orquestra OBC.
A més, Francesco Piemontesi serà el solista en el 4th concert per a piano de Rachmaninoff.
Entrades a auditori.cat. Nutrició amb Laura Crosas.
L'endívia. L'endívia és una hortalissa que es presenta en forma de capdell tancat de fulles blanques fines com de vellut i acabades en punta d'un to verdós. És molt preuada per ser refrescant, cruixent, aromàtica i amb un toc amarg. L'endívia, Cicorum endívia, es creu que té origen mediterrani perquè egipcis, grecs i romans usaven les fulles de les formes silvestres per cuinar o afegir amanides. Posteriorment, es van iniciar noves tècniques de cultiu a Europa i es van començar a blanquejar, obtenint l'aparença actual. Aquest procés es pot aconseguir de dues maneres. La primera, de forma més natural, és cobrint de terra les arrels i tancant el capdell amb les fulles externes o paper, evitant així la fotosíntesi. La segona, més industrial, es tracta de recollir-les i mantenir-les a les fosques en hivernacles on es controla llum, calor, humitat i rec fins a la seva venda. L'endívia pertany a la mateixa família que l'enciam o la carxofa, però com el seu nom científic indica, també és una varietat de xicoira. De fet, juntament amb l'escarola, totes procedeixen del mateix avantpassat botànic. Més del 90% del pes de l'endívia és aigua i és molt saciant per ser una font interessant de fibra. Per aquest motiu, és un aliment molt recomanat en pautes per aprimament. A més, també aporta folats i provitamina A, interessant per a les mucoses, i alguns minerals que ajuden amb la diuresis i la retenció de líquids. A la cuina és molt agraïda, doncs només cal tallar el tronc i separar les fulles i un cop ben netes es poden consumir en cru per aprofitar totes les seves propietats i gaudir d'un plat cruixent un poc amarg. Queda molt bé com entrant, però també serveix com a guarnició d'altres plats si es passa per la paella amb herbes aromàtiques o espècies, per la brasa o fins i tot es fregeix. Les fulles es poden farcir d'altres ingredients, com fruits secs, formatges, peix blau en conserva o fins i tot fruites, o bé amb alguna vinagreta o salsa casolana. D'aquesta manera, el contrast de sabors i colors serà tot un espectacle pel vostre paladar. És important no oblidar l'aport diari de vegetals a la dieta, i l'endívia pot ser una gran aliada. tant per facilitat a l'hora de preparar-la, com per sabor i textura, com per versatilitat a l'hora de servir-la.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimarts, 26 de setembre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 26 de setembre, avui tindrem futbol amb el prèvia del Mallorca-Barça d'avui a la primera masculina. També parlarem de l'Espanya-Suïssa, de la Nations League femenina, el segon partit d'aquesta polèmica convocatòria en aquesta crisi a la federació, waterpolo amb Champions masculina i femenina i futbol sala. Avui el Barça juga a la pista del vigent campió d'Europa, el Palma, en partit avançat de la vuitena jornada de Lliga, i també avui tres equips catalans jugant la segona ronda de la Copa del Rei. En natació serà visita a la pista del Pilar de València i Cerdanyola i Manresa s'enfronten entre ells en aquesta eliminatòria partit únic prèvia a rebre probablement un equip professional de primera o segona. Passi el que per qui passi. En parlarem amb els entrenadors dels dos equips aquí a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el César Martínez. César, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, avui comença la setena jornada de la primera divisió masculina amb la visita del líder, el Barça, a Mallorca.
Els blaugranes volen seguir amb la bona dinàmica de resultats que els ha portat a col·liderar amb el Girona la classificació a la primera masculina amb el duel, avui a 2:15 de la nit, contra el Mallorca de Javier Aguirre a Somoix. Xavi Hernández té les baixes per lesió de Pedri i de Frenkie de Jong, que estarà fora aproximadament un mes i mig.
Avui a 2:15, aquest Mallorca-Barça, abans de les 7 obrirà la jornada de primera al Sevilla-Almeria, aquesta jornada intersemanal. Sevilla, que és el proper rival del Barça, atenció, divendres a les 9 de la nit, a Montjuïc, just abans que torni la Champions la setmana que ve. I el Girona juga demà.
El conjunt de Mitchell, co-líder i encara imbatut després de 6 jornades, visita el complicat camp del Villarreal demà a les 7 de la tarda.
Tornant al Barça, però en categoria femenina, Markel Zubizarreta deixa de ser el director esportiu.
El club ha arribat a un acord amb el fins ara director esportiu del Barça femení per la seva desvinculació. Zubizarreta, que acabava contracte a finals d'aquesta temporada, va arribar al Barça el 2015 i n'ha estat el director esportiu des del 2017. En aquestes 6 temporades, l'equip ha aconseguit 16 títols, entre els que destaquen 2 Champions, 4 Lligues, 4 Copes de la Reina i 3 Supercopes. En les properes hores el club informarà de com queda l'estructura esportiva de l'equip.
Veurem com pot afectar la marxa de Markel Zubizarreta del Barça. Recordem que la majoria de jugadores del Barça femení tenen contractes curts i la persona que el substitueixi tindrà feina per renovar futbolistes capdals que acaben contracte com Alexia Putellas, la capitana, Mapi León, Patri Jarro i Mariona Caldandei, entre d'altres. A tot això, avui juga la selecció espanyola femenina.
Amb una mica menys atenció que la setmana passada, aquesta nit, a les 9, torna a jugar la selecció espanyola amb 6 jugadores del Barça, en aquest cas contra Suïssa i el nou Arcángel de Córdoba. El partit corresponent a la segona jornada de la Nations League, competició que dona accés als Jocs Olímpics de París de l'estiu que ve.
I un dels últims canvis que ha fet la federació és l'acomiadament de Lídia Valentín.
L'esportista gallega, medallista olímpica en halterofília i figura molt propera a l'expresident Luis Rubiales, també deixa de pertànyer a l'organisme futbolístic. Valentín formava part de l'Observatori de la Igualtat i la Integritat, a la qual també pertanyia Miguel García Cava, acomiadat també fa poc, i percebia un sou de 27.000 euros anuals. Segons empleats federatius, això sí, Lídia Valentín no hauria assistit a cap reunió en els 3 anys que fa que ocupava el càrrec.
De moment es van produint aquests canvis, com dèiem, a la federació, alguns dels quals els exigien, com dèiem, les jugadores. Precisament sobre el cas Rubiales i el petó no consentit a Jennifer Hermoso, hauran de declarar tres jugadores de la selecció. Les dues actuals capitanes, les veuranes Alexia Putellas i Ariadna Paredes, a més de la portera del Madrid, Missa. Més futbol. Tornant a la categoria masculina, primera derrota de l'Espanyol ahir a Tenerife.
El conjunt Pericó va perdre per la mínima 1-0 amb un gol del barceloní Enric Gallego per una pífia del porter Fernando Pacheco. La derrota deixa l'Espanyol quart a la classificació de la segona masculina a només dos punts del líder, el Saragossa, qui també va perdre ahir contra el Racing de Ferrol.
I un últim punt de futbol, Bruno Saltor deixa el Chelsea.
L'exjugador català, que era assistent de Pochettino a la banqueta del club londinenc, tanca la seva etapa al Chelsea després d'un molt mal inici de la Lliga a la Premier, amb 5 punts en 6 jornades. Bruno Saltor va arribar al club de la mà de l'exentrenador Graham Potter i fins i tot va arribar a dirigir un partit com a primer entrenador abans de l'arribada de Frank Lampard.
En waterpolo aquest matí ha tingut lloc el sorteig de la primera fase de la Champions femenina, amb 5 equips catalans entre els 16 millors d'Europa.
El vigent campió, el Club Natació Sabadell, començarà la defensa del títol al grup B amb el Malchow francès, l'Alimos grec i el Dunaus Baros hongarès com a rivals. El Sant Andreu i el Terrassa coincidiran al grup A, en el qual també hi ha l'Horizonte de Catània italià, el cap de sèrie, i la Roma, un altre equip italià. El Mediterrani ha quedat al grup D amb l'Olympiacos grec, l'UPSE Budapest hongarès i Boulik Meni també grec. I el Centre Club Natació Mataró, subcampió de la temporada passada, competirà al grup C amb dos equips hongaresos, el Tigre Eger i el Ferencváros i l'Ètnikos grec. El primer de cada grup es classificarà per a la final a 4.
Això pel que fa a la Champions femenina, ja tenim definits els grups. A la masculina arrenquen avui mateix amb l'estrena del Sabadell.
El Club Natació Sabadell comença a casa a Can Jong amb l'objectiu d'entrar a la Final 8. Els ballesans reben a 8:15 del vespre al Brescia italià. Demà serà el torn de l'Atlètic Barceloneta, que rebrà la piscina de Sant Sebastià a l'Espandau de Berlín a 8:00 PM.
I per cert, de l'Eurocup masculina al CNB, el Club Natació Barcelona també ha conegut avui els seus rivals per a la fase de grups.
Els cenavistes competiran al grup A amb el Palerm italià, el Solari croat i el Tourcoing francès. Els dos primers de cada grup es classificaran per als 8ens de final.
El CNB és l'únic equip català que competirà en aquesta Eurocup masculina. En futbol sala, avui es disputen partides de la primera divisió masculina entre el campió de la Champions, el Palma, i el campió de Lliga, Copa del Rei i Supercopa l'any passat, el Barça.
En un duel avançat de la 8ena jornada, de moment, després de 3 partits disputats per part dels dos equips a la Lliga regular, els balears són líders amb 9-9, mentre que els blaugranes són quarts amb 7 punts. Després de cedir un empat en la primera jornada contra el Xota. A les 7 de la tarda començarà aquest Palma-Barça.
I també avui, 3 equips catalans disputen la segona ronda de la Copa del Rei.
Una eliminatòria a partit únic. D'una banda, el Club Natació Sabadell visita la pista del Pilar de València, mentre que el Cerdanyola i el Covisa Manresa, tots dos, també de segona divisió B, s'enfronten entre ells.
En parlarem amb els entrenadors dels dos equips, Santi Lara del Cerdanyola i Paco Cachinero del Manresa. I un últim apunt, en handbol, el Granollers perdrà Yusuf Farouk com a mínim 2 mesos.
El jove lateral del conjunt vallesaurà de passar per quiròfan per operar-se la lesió del lligament del dit polze de la mà esquerra. Ladies and gentlemen.
Dimarts 26 de setembre, 7 minuts passant de 2:15 del migdia. Comencem parlant de futbol. Avui ja arrenca la 7ª jornada de la primera divisió masculina, aquesta jornada intersetmanal, i el Barça, actual líder empatat a punts amb el Girona, vol seguir amb la bona dinàmica a Son Moix, un camp on li ha costat guanyar en els últims partits contra un rival rocós, el Mallorca de Javier Aguirre, i necessitat de punts. El tècnic Xavi Hernández explicava així els perills de l'equip balear.
Sabem que el Mallorca és un equip difícil perquè té molts arguments, primer defensius. Aguirre és un entrenador que treballa molt bé a l'aspecte defensiu, és un equip solidari, generós en el treball, normalment utilitzen línia de 5, independentment del sistema és un equip molt fort físicament, que juguen directe i que tenen futbolistes tipus Muriqui, Amat, o si juga Abdon Prats, que són bones referències, van bé a l'espai, tenen carrilers alts que centren molt bé, que arriben des de segona línia, bé, i futbolistes de molt nivell, no? Tipus Darder, per tant, partit difícil, camp sempre complicat, les dues últimes temporades hem guanyat per la mínima i ells venen també escarmentats, no? De l'últim partit a Girona.
El Mallorca que ve de ser golejat 5-3 a Montilivi contra el Girona, un Xavi que té dues baixes avui pel mig del camp, a més de la de Pedri i la de Frenkie de Jong, que es preveu que estigui un mes i mig fora dels terrenys de joc després de la lesió que es va fer dissabte passat contra el Celta, en la remuntada del Barça, que va guanyar, acabar guanyant 3-2 després d'aixecar un 0-2 en contra. I ara venen una sèrie de partits per al Barça cada 3 dies, en un bon moment anímic per als blaugranes. Xavi assegurava que el liderat actual és anecdòtic i que, com marca el tòpic, s'ha d'anar partit a partit.
Primer Mallorca, després ja pensarem en el Sevilla, no? Així ens ha anat bé, i bé, la sensació de que estem líders a la classificació és que estem fent bé les coses, estem competint bé, estem en general jugant bé futbol, l'altre dia no vam fer un bon partit, hem analitzat el perquè, hem de corregir moltes coses per guanyar demà i els propers partits, però bé, amb la sensació de que estem fent bé les coses, de que anem per bon camí, de que estem sent competitius i anem líders, que en aquest punt de la temporada potser queda anecdòtic, però també ens agrada a la vegada.
Aquesta nit a 2:15, aquest Mallorca-Barça, abans de les 7 jugarà un Sevilla-Almeria per obrir la jornada aquesta intersemanal. El Sevilla, per cert, és el proper rival del Barça divendres que ve a les 9 de la nit a Montjuïc, just abans que els blaugranes tinguin la visita més complicada a priori del seu grup a la Champions la setmana que ve al camp del Porto. Pel que fa al Girona, el colíder de la primera juga demà. A les 7 de la tarda al camp del Villarreal, el tècnic Mitchell va comparèixer ahir en roda de premsa i va mirar de rebaixar una mica l'eufòria per aquest liderat. El tècnic madrileny assegurava que l'objectiu no canvia, malgrat aquest inici històric que continua sent la permanència.
Estic molt content per ells i nosaltres ja he dit que juguem per a la nostra afició, que estem orgullosos de nosaltres, sempre ho he dit. Però és veritat que l'objectiu del Girona no és estar en Europa l'any que ve. Però és la veritat, no hi ha altre objectiu que no sigui continuar en primera divisió. I després, ojalà quan arribem a les últimes 5 jornades l'equip esté per a altres coses, però ara no, en la jornada 6 no.
Demà a les 7, aquest Villarreal-Girona. Demà en farem la prèvia més extensa i escoltarem més Mitchell. A la segona masculina, ahir l'Espanyol va consumar la primera derrota de la temporada, la setena jornada, al camp del Tenerife. El conjunt perico va perdre per la mínima 1-0 amb un gol del barceloní Enric Gallego, precedit d'una pífia a la primera meitat del porter Fernando Pacheco. Al tècnic Luis García li restava importància aquest error.
Nos vamos perdiendo 1-0 después de hacer un grandísimo, grandísimo primer tiempo con multitud y situaciones de finalización de todo tipo. Pero no me quedo con la situación de Pache, porque yo me acuerdo de cuando paró dos penaltis el día de Albacete, de cuando ha hecho muy buenas actuaciones. Nosotros jugamos a eso, hay errores en todas partes, ya sabéis que no penalizo para nada el error. Se nos puso el partido en contra, pero el equipo nunca perdió la cara al partido, hizo muchas cosas bien para poder como mínimo llevarse el empate. Segundo tiempo es cierto que se igualó todo un poco, pero creo que el primer tiempo fuimos muy, muy superiores.
Amb la derrota, l'Espanyol baixa fins a la quarta posició a segona, però també ahir la derrota del líder al Saragossa contra el Racing de Ferrol fa que entre els 5 primers classificats de segona només hi hagi 2 punts de diferència. Per tant, l'Espanyol que només està a 2 punts de la primera plaça. Encara en futbol, en categoria femenina, volíem dir, amb una mica menys atenció que la setmana passada, aquesta nit a les 9 torna a jugar la selecció espanyola amb 6 jugadores del Barça, en aquest cas contra Suïssa, el nou Arcángel de Córdoba. La setmana passada escoltàvem a dues de les capitanes, les jugadores també del Barça, Alexia Putellas i Irene Paredes. Ahir la prèvia. Vam escoltar dues blaugranes més, també escollides per les seves companyes com a capitanes d'aquesta concentració polèmica tan estranya, Mariona Caldentei i Aitana Bonmatí. Escoltem a la migcampista de Sant Pere de Ribes, principal favorita per ser la propera pilota d'or.
Els primers dies van ser molt complicats, no vam poder dormir lo suficient, descansar amb molt d'estrès, ansietat, i bé, no sé ni com vam afrontar també el partit de Suècia. La veritat, vam fer un partidàs i a vegades ens preguntem com és que vam jugar tan bé, no? Tot i el que portàvem a sobre. Sí que és veritat que a mesura que han anat passant els dies la cosa està més tranquil·la i ja estem 100% focalitzades en futbol, tot i que, òbviament, no deixem estar les batalles que tenim al davant, no?
De moment, i com deia Aitana, centrant-se en el futbol, aquesta nit a les 9 a Còrdoba, Espanya-Suïssa, en la segona jornada de la Nations League. El cap de setmana que ve tornarà a la Lliga F. Els dos catalans, Levant, Les Planes i Barça, juguen diumenge 1 d'octubre. En futbol sala, avui es disputa un partidàs a la primera divisió masculina entre el campió de la Champions, el Palma, i el campió de Lliga, Copa del Rei i Supercopa, el Barça. L'any passat, duel avançat de la 8a jornada de Lliga. De moment, després de 3 partits disputats per part dels dos equips de la Lliga regular, els balears són líders amb 9 de 9, mentre que els blaugranes són quarts amb 7 punts, després de cedir un empat en la primera jornada contra el Xota. El tècnic blaugrana, Jesús Velasco, deia que la classificació era ara anecdòtica, però que el partit d'avui el serviria per marcar en quin punt estan.
És una de les canxes més complicades. L'any passat en Lliga regular no aconseguim ganarles, con lo cual, pues bueno, ahí tenemos un desafío. Ellos van por delante con 2 puntos sobre nosotros, pero ahora todo eso es un poco secundario, lo de la liga regular. Creo que es más importante el momento en el que estamos nosotros y el momento en el que estamos ellos, ¿no? No dejamos de estar en inicio de temporada. Creo que nosotros no estamos en un momento muy alto de juego, creo que estamos subiendo y va a ser un partido muy importante, pues, para ver el nivel real que tenemos, sobre todo fuera de casa.
A les 7 de la tarda començarà aquest Palma-Barça, dissabte que ve els Baranes visiten la pista del Noia Gallec, també en Lliga, en aquest cas en corresponent a la quarta jornada. I encara en futbol sala, volíem dir, avui 3 equips catalans disputen la segona ronda de la Copa del Rei, eliminatòria a partit únic. D'una banda, el Club Natació Sabadell visita la pista del Pilar de València. La prèvia des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
El Club Natació Sabadell de futbol sala juga avui a 3:15 la segona ronda de la Copa del Rei. Els de Pau Machado viatgen fins a València per veure's les cares amb el Pilar. Com va passejar la primera eliminatòria contra l'Olímpic La Floresta, el rival dels nadadors també és d'inferior categoria, de tercera divisió. Tot i això, i el fet d'haver de desplaçar-se entre setmana a terres valencianes, el jugador Àlex Llamas pensa sobretot en l'al·licient de poder jugar després contra un equip gran si es continua viu a la competición.
Cansa porque mucha gente, por ejemplo, tiene trabajo, hay gente que a lo mejor no puede venir por el tema laboral, claro, quieras o no estamos viviendo de esto. Entonces, ilusión, mucha. La ilusión esa de que te toque un primera, a mí me haría ilusión volver a competir contra los compañeros que estuve en Industria Santa Coloma. Entonces, esa ilusión no se pierde y que el club pueda pasar de ronda en Copa del Rey, yo creo que es algo grande.
Recordem que és eliminatòria a partit únic, aquesta cita avui a 9:15, i que a partir de la següent ronda ja entren en escena els equips de segona divisió.
Gràcies, Adrià. També avui es disputen aquesta segona ronda de Copa del Rei. El Cerdanyola i el Covisa Manresa, tots dos equips també d'aquesta segona divisió B, s'enfronten entre ells en aquesta segona ronda de la Copa del Rei. Per parlar, tenim al telèfon a l'entrenador del conjunt manresà, Paco Cachinero. Paco, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies.
Comencem per aquesta eliminatòria, per el partit d'avui. Com afronta l'equip aquesta ronda, aquesta segona ronda de Copa del Rei, contra un dels equips també potents del grup 3 de la segona B, el Cerdanyola?
Doncs amb il·lusió, perquè al final és una competició, tot i que, bueno, és curta, depèn de si des de passar les eliminatòries o no, però tens la possibilitat de que, salvant aquestes primeres eliminatòries, tens la possibilitat d'enfrontar-te amb equips de superior categoria. I això sempre és una decisió pels jugadors, per l'afició, pel club, general, per tots. I després també perquè, bueno, hi ha una certa rivalitat amb Cerdanyola, el tema també de van coincidir a jugar l'últim partit de play-off, o el primer partit de play-off d'aquí a l'any passat, a la temporada passada. Bueno, això també és una al·licia i una motivació especial pels jugadors per intentar guanyar aquest partit.
Com dèiem, sou dos equips potents de la segona B. L'any passat va quedar a les posicions capdavanteres. No sé quin tipus de partit esperes. També sou dos equips golejadors. I quines creus que són les claus? També el fet de jugar fora de casa, el fet que sigui partit únic, també poden ser importants.
Sí, ells, la veritat és que tenen molt bé dominada la seva pista i amb la seva afició. És una pista estreta, petita, que l'afició està molt a sobre i això condiciona positivament per ells i no tant per als rivals en aquest sentit, no? I efectivament, com tu dius, doncs, bueno, hem començat bé. Bueno, poder nosaltres no tant el primer partit, tot i que, bueno, al final, després de la primera part, vam tenir una segona part bastant millor, però no vam aconseguir al final la victòria, però aquest últim partit sí. Hem golejat, o sigui, hem fet bastants gols en aquestes dues primeres jornades. Penso que encara en nosaltres ens falta una mica per arribar a un bon punt, perquè, bueno, les temporades a vegades són curtes, però crec que sí, jo m'imagino que penso que serà un partit amb gols. Ja va passar així en els partits de play-off, amb resultats avoltats tant en el primer partit com en el segon. Com tu dius, ara s'han fet gols en aquestes primeres jornades, a part dels dos equips, i jo penso que serà un partit això, amb gols, i en el que haurem d'estar atents amb aquestes situacions de Cerdanyola.
Com us preneu la Copa? Perquè això del fet de tenir partit entre setmana és una càrrega extra també física. No sé si això us preneu com una motivació extra, com a més fa una mica de nosa, potser, per no centrar-se del tot en la Lliga?
No, tractem d'intentar incorporar-lo dintre d'aquesta fase una mica allargada de la pretemporada. Pretemporada, dic, des del punt de vista de preparació, ¿vale? En el que, salvat aquesta, com comentava abans, salvat aquestes dues primeres, primera o dues primeres eliminatòries, doncs tenim aquest al·licient de poder, com ja ens van passar anys enrere, enfrontar-nos a equips de superior categoria, segona, primera, això sempre és molt motivador, no? Sí que és cert que, bueno, entrat dintre de lo que és aquest primers inicis de Lliga i en mitja de la setmana, bueno, trastoca una mica tot el tema de la preparació, i més a nosaltres, en aquest cas, que tenim dos baixes dintre de la nostra plantilla, però ja et dic, intentem suplir o ens aporta aquesta part de motivació i de ganes extres per al final intentar aconseguir un bon resultat, passar, si és possible, i esperar doncs, nous rivals en aquest sentit.
Acabo, et pregunto per la Lliga també pel que resta de temporada. Vau començar, com deies, amb un empat a 4 contra el filial de l'Indústria Santa Coloma, golejada 0-7 a València. Quins són els objectius d'aquesta Lliga aquesta temporada?
Bueno, hem de veure una mica com es desenvolupa la categoria i la resta dels equips, perquè al final bueno, hi ha equips que s'han reforçat molt aquesta temporada. Nosaltres mantenim un bloc semblant al de la temporada passada, i també és cert que les últimes temporades, Manresa, les dues últimes, Manresa ha aconseguit jugar play-off, és a dir, estar en aquestes posicions capdavanteres. No? Nosaltres hem fet un projecte que comença aquest any amb aquest objectiu, amb l'objectiu d'intentar estar amunt, estar a sobre, intentar, doncs, si fos possible aquest any ja, a tocar aquest play-off i intentar doncs, jugar-ho de la millor manera possible. I tot i depenent de com vagi la temporada, si respecte al tema de les lesions, com dic també el tema dels rivals, bueno, quin tipus de reforços i quina potència, quin potencial tenen, doncs intentar estar el més amunt possible. Ojalà, i això també ho pensem i ho treballem perquè sigui així, estar entre els quatre primers, que és aquestes posicions de play-off, i anar mica en mica i a veure si ho aconseguim, aquest és l'objectiu.
Doncs de moment aquesta nit, a 9:45 de la nit, a segona ronda d'aquesta Copa del Rei de Futbol Sala, 32ens de final, eliminatòria, com dèiem, a partit únic, catalana, entre Cerdanyola i Manresa. N'hem parat amb el tècnic de l'equip del Bages, Paco Cachinero. Paco, moltes gràcies per atendre-la en joc i molta sort.
Molt bé, gràcies i moltes gràcies a vosaltres per connectar.
Abans d'acabar en waterpolo, aquest matí ha tingut lloc el sorteig de la primera fase, de la fase de grups de la Champions femenina, amb 5 equips catalans entre els 16 millors d'Europa. El primer de cada grup es classificarà per a la final a 4, per al Final Four. El vigent campió, el Club Natació Sabadell, que entra en escena en aquesta fase, començarà la defensa del títol al grup B, amb el Moulouse francès, l'Alimos grec i el Donoix Baros hongarès com a rivals. Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, l'Astropool Natació Sabadell ja coneix els 3 primers rivals contra els quals defensarà el 6è títol de la Champions League femenina, aconseguit el passat 1 d'abril a Calllong. Les de David Palma estaran en el grup B amb el Moulouse francès, l'Alimos grec i el Donauts Baros hongarès. La fase de grups, a diferència d'altres anys, deixarà d'estar concentrada en una única seu durant un mateix cap de setmana i es jugarà en format anada i tornada amb un total de 6 partits. Només el primer classificat accedirà a la Final Four de la competició. Els enfrontaments arrencaran el pròxim 7 d'octubre.
Gràcies, Sergi. El Sant Andreu i el Terrassa coincidiran tots dos del grup A, en el qual també hi ha l'Horizonte de Catania Italià, el cap de sèrie, i també la Roma, un altre rival italià. Ens omplies de Canal Terrassa, el Miqui Romagosa.
Amb optimisme, però també amb cautela, es viu aquest sorteig, aquest enquadrament del grup A del Club Natació Terrassa. Després d'aconseguir una fita històrica, de passar per primera vegada a la fase de grups de la Lliga de Campions, el conjunt agrenc s'enfrontarà al Roma italià, al Horizonte, també italià, al Sant Andreu, rival de la Lliga Espanyola, sabent de la dificultat que només els primers classificats jugaran la següent fase. Aquesta és la valoració de Xavi Pérez, entrenador del Club Natació Terrassa.
Primer de tot, estem molt contentes d'accedir per primera vegada a aquesta fase de Champions i estar dins de les 16 millors d'Europa. La veritat és que és un veritable plaer i orgull poder competir amb aquests equips, i sabíem que el sorteig seria un sorteig difícil, que tots els equips eren equips a molt nivell, i així ho hem vist. Ens ha tocat a l'Horizonte, que ha guanyat no sé si 9, 8, 9 o 10 Champions, i és un equip que la temporada passada va guanyar la Lliga i la Copa Italiana, i que tenen una plantilla increïble. Ens ha tocat també al Sant Andreu, que hem vist que s'ha reforçat molt bé, que ha incorporat jugadors joves i jugadores experimentades amb molt talent que venen de quedar subcampiones tant del món júnior com absolut amb les respectives seleccions, i que a més ha fet una primera fase molt bona, sense perdre cap partit, guanyant a tots els seus rivals amb solvència i mostrant un molt bon nivell de waterpolo. I ens ha tocat el CIR Roma, que és el segon d'Itàlia de la temporada passada, amb un equip amb jugadores molt experimentades, i ara es coneixem d'altres temporades que hem pogut jugar contra elles, i són equips, els italians són equips molt, molt difícils, té una plantilla molt completa, i sabem que els tres rivals són rivals de molta entitat i rivals molt durs. Ara el que ens tocarà serà preparar molt bé els partits i sobretot que ens serveixi perquè les nostres jugadores i la plantilla jove que tenim millorin i creixin, que serà el nostre objectiu, competir aquests partits al màxim possible.
Doncs màxima il·lusió per afrontar aquesta competició europea per primera vegada aquesta fase de grups. Un Club Natació Terrassa que va pràcticament a fita per temporada.
Gràcies, Miqui. El Mediterrani ha quedat enquadrat al grup D, en aquest cas, amb l'Olympiacos grec, també el Buliagmeni, també grec, i l'UPC Budapest, hongarès, el cap de sèrie d'aquest grup, i el Centre de Natació Mataró, subcampió la temporada passada, recordem, perdent la final a Can Llong contra el Sabadell, competirà al grup C amb dos equips hongaresos, el Tigre Eger i el Ferencváros, i també l'Egnikos grec. Això pel que fa a la Champions femenina, a la masculina arrenca avui mateix, i el grup A, el Natació Sabadell, comença a casa, a Can Llong, amb l'objectiu d'entrar a la Final 8. Els ballesans reben avui a 8:15 del vespre el Brescia italià, un dels caps de sèrie. Escoltem un dels nouvinguts en aquesta temporada, el conjunt ballesà, el veterà Blai Mallarac.
El calendari és molt ajustat, tenim els partits que tenim, aquesta Champions comença molt aviat, també la temporada passada vam acabar bastant tard, hem tingut molt poc temps de descans, portem només 3 setmanes entrenant, el que has dit, els 4 o 5 partits que hem jugat els hem aprofitat, hem anat fent petits salts endavant, i això és el que més il·lusiona, veure que cada dia doncs, els aprenentatges, els sistemes surten millor, i si anem creixent amb aquest exponencial, al final realment podem aconseguir l'objectiu.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Tornen els festivals de senderisme dels Pirineus. Rutes a peu amb guies locals, activitats a la natura, tastets de productes quilòmetre zero i molt més. Descobreix la muntanya a un altre ritme.
Aquest cap de setmana no et perdis el Festival Ripollès Discovery Walking. Més informació a festivalsenderismepirineus.cat.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat.
Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Mèdia és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind.
Ràdio Sant Cugat.